Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu?
No ho entens, que no ho entens, per mi que no ho entens, que no ho entens, que no.
Avui sabrem què és allò que no entén l'escriptora Pilar Francés. Està d'actualitat per la publicació d'un llibre que emociona. Quan calmin els mals vents, tornaré. Fruit d'una punyent investigació, l'autora recupera i homenatja la memòria de l'exili republicà a través del seu avi, Josep Francesc Novella. Ell és l'eix vertebral, una de les gairebé 500.000 persones que van haver de fugir a causa de la Guerra Civil. Camps de refugiats i una lluita per la supervivència que esdevé biografia familiar amb una narradora ideal, la seva pròpia neta. Pilar Francesc, bona nit i moltes gràcies per aquest magnífic treball.
Bona nit. Bona nit, oients. Bona nit a tothom.
I això que és el primer, imagina't.
És el primer, sí, el primer.
La història va començar quan un dia vas veure un reportatge de televisió sobre el camp d'Argelers. Com és que la neta volia saber més del seu avi?
Bé, el reportatge al camp d'Argelers, dirigit per la Montserrat Besses, era un ciència-ficció, em va frapar moltíssim veure tota aquella munió de gent en el camp, la misèria, la gana, la fam, com els llançaven el pa, aquella visió durant una hora em va frapar moltíssim i de sobte em vaig recordar que l'avi conservava uns papers de l'exili.
Van ser 2 anys d'investigació, amb sorpreses en forma de troballes inesperades i imagino moltes emocions a flor de pell, no?
Moltíssimes, moltíssimes. Perquè cada vegada anaves descobrint coses noves, coses que no sabies, com ara el pas doncs, per diverses companyies de treballadors estrangers, i que encara hi hagués gent viva que conservés el seu record. Vull dir, va ser frapant.
L'avi Josep no militava en cap partit polític, ni volia anar al front, però la seva vida va fer un tomb, com la de tantes persones. A ella el van mobilitzar el maig del 38 i dalt del guardacostes, al Candon, va marxar cap a França. Com va ser el camí de l'exili de l'avi?
L'avi surt del port de Barcelona, en dalt del vaixell, el 23 de gener de 1939, i marxen, perquè l'ordre és ja de tirar cap amunt, cap a Roses. Fa un pas primer per Palamós, Roses, Port de la Selva, i ja quan veuen que és impossible, que s'ha rendit Menorca, els ports ja estan doncs, completament agafats, doncs, llavors ja tenen ordres de tirar cap amunt direcció a 7. No? Ells no volien això, ells volien tornar enrere per defensar la terra, però això va ser impossible. I a partir d'aquí ja va començar el periple. Argelers, el Camp d'Agde, les diverses companyies de treballadors estrangers, fins l'acabament de la guerra.
Uh-huh. I ell va formar part de la resistència francesa.
Exacte. Uh-huh.
Quant de temps va viure a l'exili? Què és el més destacable d'aquells anys, Pilar?
L'avi va viure a l'exili més de 32 anys. Va estar exiliat a França, al departament de la Corresa, a Brive-la-Gaillarde. Destacable que ell volia tornar, ell volia reunir la família a França, això no va ser possible, i es va quedar sol i va continuar visquent en allà fins que va veure que aquí ja ningú li podria venir a buscar les pessigolles, com ell deia, i doncs va intentar fer aquesta tornada que va ser possible l'any 72.
Efectivament, un dia va tornar, va ser un moment important. Algunes persones que han passat per aquesta situació tan difícil sovint no en volen parlar. Ho han amagat en un racó de l'ànima, del pensament. No sé si el teu avi va ser prou explícit, sobretot el que va viure.
L'avi va parlar molt poc de França. Clar, també hem de tenir present que quan ell parla jo tinc 5 anys, per tant, però dubto molt que en aquell moment, la recent mort d'en Franco, dubto molt que en aquell moment en parlés. Ell parla d'Argelers, parla que allà ho va passar molt malament, que els tenien confinats, com rates, etc etc. Però a partir d'aquí, tota la resta, Agde, Olney-la-Rivière, que treballa per l'arsenal de Limoges, ell tot això no ens en parla. Parla de que el van ferir i parla del seu gran amor, de la persona que li torna la dignitat en terres franceses. Mm-hmm. Però res més, Xavier. Parla de res més.
Però tu ho vas anar descobrint, no?, a poc, buscant en diversos arxius.
Buscant en diversos arxius i a través dels documents que trobo. Per exemple, cartes o les darreres voluntats d'una senyora que li deixa tot, clar, o fotografies, que darrere les fotografies hi havia uns escrits emotivíssims. Per tant, a través d'aquí començo a lligar caps de tot el que mínimament ens va explicar.
Uh-huh. I la seva dona, en aquest cas, seguia vivint aquí, a Sant Feliu de Guíxols.
Exactament, amb els seus dos fills, amb una postguerra duríssima i tirant endavant, sí, sí.
I si dic Napoleone un coixón i Josefina una coquín, què me dius?
Això és el que ens deia l'avi quan menjàvem pollastre a l'ast, perquè ell li encantava menjar el crupion, que és la part de darrere on estan enganxades les plomes. I clar, nosaltres, el meu germà i jo, ens el miràvem així tot sorpresos, no? I una vegada, bueno, la primera vegada ens explicar que en Napoleón era la part, doncs, que li agradava més i que se'n podia menjar 15 o 20 amb un àpat, no?
El teu llibre fa riure i fa plorar. Com ho expliques, això?
Bé, els dos professors que he tingut als tallers d'escriptura sempre m'han dit que tinc versatilitat, és a dir, puc fer riure i puc fer plorar alhora. Per tant, bé, aquest registre, crec que dintre d'aquest llibre anava, que era molt adequat.
El teu avi va néixer a Onil, a l'Alcoià, el 1910, i va morir el 1984 a Sant Feliu de Guíxols. Precisament aquesta ciutat de la Costa Brava hi té un pes important en el teu llibre, especialment les persones amb les quals va tractar la teva família. Què ha suposat per tu fer aquest exercici de memòria sobre el teu Sant Feliu de Guíxols?
Bé, un reconeixement, no?, a tot el viscut. Ja no existeix res de tot això. Abans les portes de les cases estaven obertes, els nens jugaven pel carrer, tothom era amic de tothom, ens ajudàvem, i era una amistat al barri, les botiguetes, no? I jo crec que era això, no?, un homenatge, un record a tota aquesta gent que va passar per la nostra vida, que ens va formar, que ens va fer grans com a persones. Jo crec que era un adequadíssim homenatge a retre'ls.
Quan calmin els mals vents, tornaré. Un llibre que inclou també fotografies del teu avi i de documents a partir dels quals estructures la història. Què et va impulsar a voler compartir-ho amb els lectors?
Que aquesta història havia d'explicar. Que les fotografies, que totes aquestes, aquestes petites històries que conformen el llibre, no havien de quedar en silenci. Jo crec que es havien d'explicar perquè tothom ho va passar molt malament. Jo dic que el llibre és un passeig per la vida de la meva família paterna. Són històries duríssimes, escrites amb el cor. Per tant, han d'agradar per força i han de frapar per força.
Ens ho diu Pilar Francesc, nascuda a Sant Feliu de Guíxols, guanyadora de 5 premis literaris i d'actualitat per al seu primer llibre, Quan calmin els mals vents, tornaré. L'edita Gregal. Està dedicat a la història familiar i a l'exili del seu avi Josep Francesc Novella. I aquest dimecres es presenta a la Biblioteca Francesc Candel de Barcelona a les 7 de la tarda, eh? Que sí?
Sí, sí, sí. El presentaré amb l'historiador Oriol Granados, que és membre del Centre d'Estudis de Montjuïc. I me feia molta il·lusió ser a prop de la muntanya, no?, perquè hi ha els vincles familiars i vaig considerar que triar aquest lloc i amb aquesta persona que me'l presentés, que seria molt important.
A més, el nom del carrer de la biblioteca em sembla que també es pot vincular una mica. Em sembla que és Amnistia Internacional, que sí?
Exacte, exacte, sí, sí.
Molt bé. I què és allò que no entén Pilar Francesc?
Bé, després d'escriure aquest llibre, no?, i de veure totes les misèries, no?, que l'avi va passar i l'àvia, no?, la duríssima postguerra, no entenc per què la humanitat no aprèn dels errors de la història. No entenc per què repeteixen de nou. Per què aquell maleït camp d'Argelers de 1939 el trobem avui dia a Jordània, a Lesbos, hi ha la mateixa fam, la mateixa misèria, la mateixa por, la violència i tantes d'altres malures, no?, que que aquesta pobra gent la té a tocar. I ho penso, i ho penso, i ho penso, i la veritat que no ho entenc.
Pilar, Francesc, una vegada més, moltíssimes gràcies, no només per l'atenció, sinó per aquest bon llibre, i fins dimecres, si tot va bé.
Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies, una abraçada a tothom.